Benvingudes i benvinguts una setmana més al De Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eus. En el programa d'avui, la Jordi dedicarà el record de les lletres al poeta txec Jaroslav Seifert, a l'embrús de les tradicions. Escoltarem la llegenda de lo cavaller de l'Homme Negre, recollida per Maria de Belllloc, i per finalitzar el programa recuperarem el denominació d'origen sobre Lluís Llach. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Daurava el sol amb s'esplendenta llum, los gemats camps i fresques arbredes que volten l'ofèrtil poble de dos rius. Amb ses cases blanques i petites casetes, semblen un niu de blancs colomets, sostinguts entremig de dues aigües. Grossos i flonjos núvols interceptaven a voltes los raigs del sol, o allunyant-se un poc, feien que reflectissin damunt d'ells a brillantos, fins al punt de tornar-los de brunyida i resplendent plata. Entre aquests núvols, platejats, n'hi havia algun de tant en tant de fosc i negrós que feia tema una grossa tempesta. Més per això, la gent de Dos Rius celebrava sa festa major amb no menys alegria. La copla sonava al davant d'una casa de la plaça. Eixa estava plena per tots cantons d'homes i dones amb sos millors trajos de festa. Al cap damunt d'ella, i en un turó que formava una placeta, una colla de nois ja grandets, armats amb canyes de les moltes que creixien al voltant dels dos rius que enrotllen lo poble, jugaven a moros i a cristians, armant grosses batusses, los uns des de dalt del turó o placeta, figurant la defensa d'un castell, i els altres des de baix, volent-lo assaltar. Sota d'aquest turó, i en son vell mig, de cara a la plaça, hi havia una fresca font, quals aigües rejaven nit i dia amb suau i poètica remor. Al peu d'ella, los nois, més petitets, jugaven a nous, amb tota l'afició i alegria de sos tendres anys. La copla sonà al ball pla, i Èuria, la més hermosa de les filles de Dos Rius, sortia a dansar amb son jove i vell espòs. Èuria era de cabells castanys i ulls blaus i melancòlics, estatura regular, més aviat primeta que grossa, i sa cara, tiradeta, tenia una expressió de dolcesa i de bondat inexplicable. Tots deien que era la mateixa fesonomia i la mateixa expressió que la de la verge, que se'ls venerava a l'església. Mauri, son espòs, era alt, moreno, d'expressió ferrenya, fornit i valent. Ell semblava la força i ella la tendra flor, que cerca emparo prop del robust roure. Tothom, al veure'ls, admirava sa joventut i hermosura, la tendra delicadesa d'ella i l'aire ardit i brau d'ell. De quan en quan, mentre ballaven, Èuria dirigia sos ulls envers lo cantó de la font i els detenien damunt d'un nin de 4 anys que amb los demés jugava. Llavores, brillaven-li de joia i ses hermosos llavis s'obrien per somriure. Després, los alçava envers son marit com dient-li «Mira-te'l!». Eix, cada volta que se succeïa, dirigia també allí ses mirades. I al passar, des del cap del nin de rossos i cargolats cabells, el rostre de s'esposa, sa cara ferrenya es cobria d'una expressió de tendresa que mai s'hauria endevinat en ella. I sa mirava, dulcificava d'una manera extraordinària. El bo de la dansa, i quan més alegre estava tothom, s'oigué de sobte lo renill de cavalls, lo clapit de gossos, i cridant amb totes ses forces a travessar la plaça lo cavaller del Mont Negre, seguit de tota sa quadrilla de caçadors i servents. Pararen-se les ballades i amb un xic més no quedaren xafats per lo ímpetu dels cavalls tots los balladors. Tots aquells rostres d'un moment abans tan alegres i animats quedaren tristos i pensatius. I és que sempre que el cavaller del món negre apareixia per algun lloc era senyal d'alguna desgràcia. Vivia el cavaller en lo alt del món del far i tocant el món negre, pel qual motiu i per estar sempre en ell i anar vestit de negre se li donava el nom de la feréstega muntanya. Vivia sols dels robos que cometia, des de la més alta punta del Montseny, més avall de la Marina. Tots els pobles recordaven amb horror el seu nom, pues dominant el Vallès, la Marina, quasi tota la província de Girona i els estreps del Montseny, tot lo d'ells se feia seu. Si trobava un pastor, res se li en donava de tenir-lo de matar, mentre ell pogués apoderar-se de sor ramat. Boscos, vinyes, camps de vianda, tot el que ell li plevia, s'emportava. Així és que el millor vi, la millor casa i les millors viandes trobaven-se sempre en sa taula, que la compartia amb els companys que amb ell vivien i l'ajudaven en ses empreses. Com el món era quasi inaccessible, a no ser per els que estaven molt esversats, i com la casa era un verdader castell, molts eren els que, havent volgut atacar el que tan mal feia, havien caigut en les seves mans i pagat amb la seva vida el seu ardiment. Ningú, doncs, s'agosava tensar aquella cova de llops, com ne deien, ni s'atrevien a deturar el pas del cavaller ni de seus companys i servents. Quan per algun lloc passaven, deien si tenia pacte amb lo dimoni i si, en sa casa, hi tenien juntes les bruixes que ses empreses protegien. I era un home que res respectava i desgraciada la que en mans d'ell queia, pues que mai més d'ella res se sabia. Com havíem dit, lo cavaller travessà la plaça, seguit de seus amics i servents, com més alegre i viva era la dansa, deixant la tristesa en tots els cors, no havia fet més que travessar-la. I encara de pressa, com una exhalació, més amb aquest instant solament, ne tingué prou per obrir a l'hermosa Àuria i dirigir-li una mirada de perverses intencions. Tothom se n'atalaià. Ella s'arrimà son espòs plena d'esglai i ell estranyé contra son pit aquella tendra flor que venia a seus braços a cercar amparo, mentre seus ulls brillaren amb expressió amenaçadora, dirigint-se vers lo carrer que acabava de desaparèixer la comitiva de l'avorrit i temut cavaller. La música tornà a tocar, mas l'alegria havia fugit de tots los rostres, i la nit s'anava tensant, fosca i trista, com los cors dels habitants de dos rius. Dies més tard, estona feia que la llum del dia s'havia amagat completament. Lo cel estava cobert de grossos i negres núvols i el vent, vinclant los arbres d'ací d'allà, feia témer una gran tempestat. Los veïns de dos rius havien anat tancant ses portes i finestres i sols, de tant en tant, se veia la llum de dins d'alguna casa, en la qual alguna persona curiosa obria la finestra per veure el temps que feia, tornant-la a apagar de seguida perquè el vent no li apagués la llum. Sols la porta d'una casa estava oberta encara i sense fer cas del vent huracanat ni de les gotes que començaven a caure, una dona estava de fora del portal, impacient i consirosa. Era Àuria. Maurí havia anat de compres al poble veí i feia molt de temps que devia estar de tornada. S'esposa, sense saber de què, estava temorosa i li l'esperava plena d'ansietat. Sobta sentir els passos d'un cavaller que venia pel carrer de baix o d'aquell que al seu peu junta els dos rius, precisament d'aquell cantó devia venir son marit. Hauria de donar corrents dos o tres passos cap avall de la plaça per anar-lo a rebre. Més de prompte, Un gros tremolor s'emparà d'ella i corregué envers a casa. Lo pas del cavall no era lo pas pesat i cançoner del seu, sinó lo trot d'un cavall avesat a córrer molt i a fer poca fatiga pels camps. Heuria entrar a casa seva i agafar una de les mitges portes per tancar-la. Més en aquell instant, sentís agafada i en l'aire muntada damunt del briós corser i en braços del terrible cavaller del Montnegre, Èuria, que aclaró d'un llamp havia vist el seu rostre, feu esforços sobrehumans per lliurar-se d'ell. Més fou en va. El corser arrencà un galop pel carrer de dalt i se'n pujà pel dret de la muntanya. De tant que la desventurada esposa cridava amb desesperada veu «Maurí, Maurí!». En el mateix instant en què ella i son raptor sortien de la plaça per un costat, l'espòs d'Èuria arribava per l'altre. Entre el remor dels arbres i del vent, li semblà sentir la veu d'ella que el cridava. Corregué a casa seva. La porta estava oberta i deserta, a no ser el petit fillet que tenien, que tranquil·lament dormia en son llit. Maurí comprengué tot i, sortint de fora, cridà foll i desesperat, «Èuria, Èuria!». Dos o tres veïns sortiren de ses cases a l'oït els crits i, veient-lo a ell, amb aquell desespero, procuraren calmar-lo. Més era en va. Agafar-se d'estral i, sense dir res a ningú, envestir pel dret de la muntanya per lo camí del far. Sos veïns lo seguiren. «És home!», digueren. «Se ficarà en la boca del lleó que el devorarà. És menester impedir-ho, pues que és impossible salvar a Èuria». Lo vent xiulava d'una manera horrorosa. Semblava que volgués arrencar de soca i arrel els més corpulents arbres. Les llams se succeïen, los uns als altres sense parar, i lo tro retunyia per valls i serres amb estrepitosa veu. La pluja anava caient amb força i la nit era tan fosca que dos passes de distància no es veia res. I no obstant, Maurí anava corrent amunt, amunt, sense mai parar, prenent per les dreceres per a on el cavall del mal cavaller no podia passar, per a veure de guanyar-li la davantera, i escoltant de tant en tant si podia distingir la veu de la seva esposa, que seguidament cridava amb desespero, «Maurí, Maurí!». Cada volta que ell la sentia o que la claror d'algun llamp li deixava veure la muntada damunt d'aquell desbocat cavall negre, ell, frenètic, alçava sos braços com per a fer-li senyes i cridant amb totes ses forces deia «Èuria, Èuria meva, ja vinc!». Molta estona durà aquella desalentada carrera. Sos companys no pogueren seguir-lo i se'n tornaren al poble. Més a ell, pareixia que una força sobrenatural l'animava. Corria per aquells feréstecs boscos en què a cada pas anava perill d'estimbar-se per algun xaragall o cinglera sense parar. Hauria seguiria cridant-lo i el ressò li transmetia son nom pronunciat per ella i donant-li nou valor. Lo guiava per lo camí que el cavaller seguia. Lo mal cavaller sonà com corn de caça fent extremir los boscos enmig de tempestat. «Ira de Déu!», cridà Maurí, perdut enterament la testa i sentint-se a prop de sa esposa. Lo cavaller, esperonant a son corser i demanant auxili amb son corn de caça, pagà una embestida furiosa. I Maurí, llançant-se cap allí, se li tirà amb tal delit que de sobte, faltant-li terra, caigué d'una pregonada cima. Allò el va perdre. Bé va sortir-ne amb prou treballs i fatigues, mas ja era tard. Lo cavaller li guanyà l'avenç i ja ni siquera el sentí més. Sols li pareguera sentir, ja molt llunyana, una veu trista i desfallescuda que el cridava «Maurí!». Després La tempestat fou l'únic ressò que va guiar-lo. Era l'última vegada que sentia la veu de sa esposa. Quan el cavaller arribà al peu de sa guarida, els tocs de son corn de caça s'alçà lo pont llevadís, i alguns de sons servidors sortiren a veure si el necessitava. Quasi totes les habitacions d'aquella casa estaven il·luminades i es coneixia per los crits i soroll dels gots el dringar-ne, que la disbauxa estava a lo millor. A l'instant que ell fou dins, se tornà a baixar lo pont i en Maurí pogué arribar a veure desaparèixer per sempre més a s'estimada. Desespero com tingué, no pot contar-se. Més en aquell instant ressonà un tro horrorós i un llamp entrant per la finestra de la sala a on, entremig de tota mena de riqueses, estaven bevent los mals cavallers. Feu d'aquella casa una foguera immensa que al fondre les amarres tornà a deixar caure lo pont llevadís. Maurís llançà enmig del foc buscant a Èuria. Més quan hi arribà, ja les flames havien consumit la sala aquella en què entraren a s'esposa per a que la veiessin los companys del cavaller i sols trobar runes i trossos de cadàvres carbonitzats. Des de llavors ençà, tots los veïns del far tancant les portes i finestres de ses cases totes les nits que fa tempestat. Doncs, en aitals casos, souen encara lo corn de caça del cavaller del Mont Negre i lo trot de son corser, així com també la veu d'Èuria que va cridant: Maurí, Maurí!
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda. Com els pobres en una terra pobra, suportarem el destí, abnegats i silents. La nostra terra sembla el palmell d'una mà i la nostra mà és ben pobra, igual que la terra. Qui no tenia res, tindrà menys encara. Més fort, enfonsarà l'arada en terra, tot mirant amb afany el primer solc. Però més tendrament ara, més delitós i il·lusionat. Amb aquest poema del poeta txec Jaroslav Seifert comencem avui el racó de les lletres. Jaroslav Seifert, que nasqué a Praga el 23 de setembre de 1901 i morí en aquesta mateixa ciutat el 10 de gener de 1985, és el protagonista del nostre racó d'avui. Seifert està considerat com un dels grans poetes txecs contemporanis. L'any 1984 va obtenir el Premi Nobel. Fou un actiu inspirador dels principals moviments avantguardistes txecs, entre ells el denominat poetista. Membre fundador l'any 1921 del Partit Comunista Txecoslovac, trencà amb ell després de viatjar a la Unió Soviètica l'any 29. I fou un gran lluitador contra l'ocupació nazi. Llegim un altre dels seus poemes. Un concert de Bach. Mai no tenia el costum de dormir fins tan tard al matí. Em despertaven els tramvies matiners i sovint els propis versos. Em treien dels llençols pels cabells, m'arrossegaven fins a la cadira i apenas em refregava els ulls em forçaven a escriure. Lligat amb dolça saliva, els llavis del moment únic, no pensava en la salvació de la meva ànima infeliç i en comptes de benaurança eterna desitjava un esclat de plaer efímer. En va les campanes m'aixecaven de la terra, m'hi trobava rapat. Era plena d'aromes i d'enigmes excitants. Quan de nit mirava el cel, no era el cel el que buscava, Els forats negres, per contra, m'esglaiaven allà al fons de l'univers, on són més terribles encara que el mateix infern. Un dia, però, vaig sentir els sons d'un clavecí. Era un concert de Johann Sebastian Bach, per oboè, clavecí i cordes. D'on venia el so, no ho sé, però no era de la terra. I tot i no haver tastat vi, vaig fer unes tentines i em vaig haver de recolzar a la paret. Seyfert participà l'any 1920 en la constitució del grup DB Stil, que fou molt influent en la literatura txeca posterior, que combinava l'escripció, els principis de la Revolució Russa i els moviments futuristes i dadà. Amb aquest alè publicà el seu primer llibre de poemes, Ciutat en llàgrimes, l'any 1921, per derivar després cap a una actitud estèticament més radical i adversària de les doctrines soviètiques en el mateix Anà, l'any 1923, obra que materialitza els principis del poetisme. Els poemes de Seyfert reflectien una marcada preocupació pels problemes socials. Fou, a més, un constant lluitador per la llibertat d'expressió i un dels signants del document de les 2.000 paraules en contra de la repressió als dissidents. En els anys següents, Seyfert, sense abandonar la col·laboració amb els moviments i publicacions socialistes, va aprofundir l'avantguàrdia de la seva creació poètica en títols com En les onades, 1926, El rossinyol contundent, 1926, on ja podem percebre una visió del món acusadament pessimista. En la dècada de 1930, a mesura que la situació política i social es degradava, Seyfert derivà cap al classicisme i la seva veu es tornà més clara i contundent. Jaroslav Seyfert, que havia nascut en una família obrera de Praga, fou un jove que en els seus primers passos literaris s'unia al grup de Betzil, que considerava que l'art havia de posar-se al servei del proletariat, publicant ja aleshores una obra de molta força expressiva com ho és la citada Ciutat en llàgrimes. Heus aquí un altre dels seus poemes. Cançó de les noies. Enmig de la ciutat flueix un riu molt llarg, enfilat per 7 ponts. Per la riba caminen 1.000 noies boniques i cap no és igual. De cor a cor vas a temperar-te les mans en el raig d'un amor gran que s'ossega. Per la riba caminen 1.000 noies boniques i totes són iguals. Dins del grup Debetzil, mogut per una exigència de qualitat i llibertat en l'art, fou un dels que, adaptant l'estètica de les avantguardes i concretament de Dada, creà el moviment anomenat poetisme, que preconitzava la poesia des dels 5 sentits, ja que la considerava com l'art de viure i gaudir, la influència de la qual fou decisiva en les lletres txeques posteriors. La postura de poetista de Seyfert va fer que es tornés a plantejar el conflicte que suposa l'antítesis entre l'art i la vida i el contrast entre la fantasia poetista i la sòrdida realitat. Explica també el moviment pendular dins la poesia de Seyfert entre optimisme i pessimisme. La contundència de la veu d'aquest poeta es manifesta en un gir radical en el seu llibre Poma a la falda, de l'any 1933, en el qual el poeta dona per acabada la seva fase juvenil per convertir-se en el gran mestre del vers musical i expressiu que es faria molt popular. En aquest aspecte podem ressenyar dos llibres, Les mans de Venus i Adeu primavera. Són llibres que responen a aquesta tendència. Llegim un altre dels seus poemes. Cançó d'amor. Sento allò que els altres no senten, el fregadís d'un peu nu sobre el vellut, els sospirs sota el lacre d'una carta, la vibració d'una corda que no vibra. Quan de vegades fujo de la gent, veig allò que els altres no veuen. L'amor que, guarnit de rialles, s'amaga les pestanyes dels ulls. Quan encara té un floc de neu als cabells, ja veig florir una rosa al matoll. M'ha semblat sentir l'amor que fugia quan per primer cop uns llavis han besat els meus. Qui frustrarà, però, la meva esperança? Ni la por del desengany no m'allunyarà de tu. Més vell florirà si més gran és la follia. Si calgués destacar un sol tret comú en la poesia i en la persona de Seyfert, aquest seria l'amor. L'amor és l'element que impregna els seus escrits, ja implícita o explícitament. L'amor en tots els seus aspectes, passional, filial, patriòtic. L'amor a la veritat i a la justícia, que fou en darrer terme allò que regí la seva vida. Aquesta búsqueda poètica el feu avançar sempre cap a una major autenticitat, entrega i perfecció en la seva obra. Jaroslav Seyfert fou un dels fundadors del Partit Comunista Txec de jove, però s'apartà d'ell després d'un decepcionant viatge a la Unió Soviètica l'any 1929, adoptant una actitud de lluita independent que el duria a declarar la seva opinió sempre que pogués expressar-la en qualsevol circumstància adversa que fos. Així, condemnà la política estalinista de 1956 i la invasió dels tanques russos l'any 1968, signant aquest mateix any el manifest de les 2.000 paraules i 9 anys més tard la Carta 77. Com a conseqüència, sofrí diversos períodes de silenci i impossibilitat de publicar. La seva honradesa, la seva clarividència i valentia el dugueren a ocupar el lloc de president de la Unió d'Escriptors Txecs en el moment en què aquest es veia amb més grans dificultats, precisament l'any 1968. Aquest mateix sentit fou el que, al rebre l'any 1984 el Premi Nobel, el va fer declarar que l'acceptava com a representant de la seva generació, perquè ell considerava que altres poetes com Halas, Nassel i Ala també el mereixien. Anem amb un altre dels seus poemes. Cançó. Si sabés besar com els mariners, baten contra la finestra estels i rialles de dones boniques, mai ningú, amor, cor estimat, no m'apartarà de les quatre parets. D'aquells llocs on junts les alegries i les penes amb llàgrimes rentàvem en uns canvis amars on les mans, els fronts, estimaven feroçment, on tastaven fins i tot trivialitat la teva pols. Si sabés fer un nus com els mariners, baten contra la finestra llunyanies i el riure de pobles estranys, mai ningú terra, terra plàcidament adormida, no m'apartarà dels teus pobres estels. En les teves herbes m'endinso, com en uns cabells dolços, com en la cabellera d'una dona amb qui estic unit per sempre. L'abnegació i la penúria es donen les mans, però jo em moriria si no estimés fins a la mort. La vida de Seyfert fou una vida de lluita incessant, regida per la intel·ligència. Els avatars que sofrí no deixaren, però, en ell cap petja d'amargor. Potser aquests primers passos donats a la corda fluixa entre el realisme, el somni o l'utopia el dotaren d'una visió serena i una seguretat en l'esperança expressable fins i tot en el silenci per mitjà d'una mirada transparent i un determinat somriure. En la seva obra, tanmateix, trobem paraules concretes que són conclusió del poema i de l'actitud vital de l'home que no volia defallir. Acabem amb un altre dels seus poemes. Pintura fresca. Quins dies més vells, quan la ciutat sembla un dau, un mantall, un cant d'ocell o una petxina a la vora del mar. Adéu, adéu, noies boniques que hem trobat avui i que no veurem mai més. Quins diumenges més vells, quan la ciutat sembla una pilota, una carta, una ocarina o una campana que repica, el carrer assolellat, es besaven les ombres dels vianants i la gent se n'anava estranya i anònima. Quins vespres més vells, quan la ciutat sembla un rellotge, un besar, un estel o un girassol que es vincla. Al primer acord, els ballarins van agitar unes ales de braços de noia com falenes al primer raig de l'alba. Quines nits més velles, quan la ciutat sembla una rosa, un tauler d'escacs, un violí o una noia plorant. Jugàvem al dominó, els dominós de puntes negres amb frèvoles noies al bar, mentre els anàvem mirant els genolls, uns genolls esmerlits, com dos cranis amb sedoses corones de lligacames del desesperat regne de l'amor. I així acabem per avui aquest racó de les lletres. Desitjaria que us hagi interessat. Fins a la propera, bon capvespre i bon cap de setmana.
De mica en mica s'omple la pica, argi eta katalanez hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Lluís Llach i Grande és un dels cantautors més coneguts, si no el que més, dels Països Catalans. No només ho diem per la seva innegable trajectòria, que compta amb més de 30 discos, sinó també per la petjada que ha deixat en més d'una generació a nivell musical, però també intel·lectual. Va desenvolupar la seva carrera entre els anys 69 i 2007, tot i que després ha actuat diverses vegades en concerts i actes reivindicatius, així com la coneguda aventura política a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015. Ha estat molt difícil triar només quatre cançons que puguen resumir la trajectòria de Lluís Llach, però ho hem intentat fer el millor que hem pogut. Per començar, tractarem un dels temes capdals en l'obra de Llach, l'amor. I per fer-ho, escoltarem un dels temes més coneguts no només de l'obra de Llach, sinó de la música en català, Que tinguem sort. Esta cançó, però, també està lligada a la lluita. Llach avisa la persona estimada i li diu que triar-lo a ell també es tria el combat per unes idees. Escoltem, doncs, Que tinguem sort.
I així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Mare Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cap, que tinguis sort i que trobis el que et va mancar a mi. Si em dius et vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robar tens el temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas, per això malgrat la boira cal caminar. Si vens a mi, no demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols. Un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas, per això malgrat la boira cal caminar. I així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas, per això malgrat la boira cal caminar. Així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas, per això malgrat la boira cal que Mina.
L'altre tema principal de l'obra de Lluís Llach, i pel que ha estat més conegut, és la reivindicació. D'esta traça trobem I si canto trist, cançó que Llach va escriure l'any 74 després de l'execució de Salvador Puig Antich. En ella s'expressa la ràbia i la impotència que va sentir Llach en el moment de la mort del jove militant anarquista. Escoltem ara I si canto trist, dedicada a Salvador Puig Antich.
Jo no estimo la por, ni la vull per demà, no la vull per avui, ni tampoc com record.
que m'agrada el somris d'un infant vora el mar i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant. I si canto trist és perquè englaçat, no la vull per avui ni tampoc com record. Que m'agrada el batec d'aquell cor que lluitant dona vida a la mort que l'han condemnat. I si canto trist és perquè ara veig destruir l'esforç d'ignorats companys. Jo no estimo el meu cant perquè sé que han callat tantes boques, tants clams diguin la veritat. Que jo m'estimo el cant de la gent del carrer amb la força dels mots arrelats en la raó. I si des de fa tants anys, i si canto trist és perquè no puc oblidar la por dels meus pobres ulls. I si
l'any 75, en la mort de Franco, no van acabar pas els crims del feixisme espanyol. Ho saben bé a Gasteiz, on el 3 de març del 76, 5 treballadors van ser assassinats per la policia, durant una assemblea obrera. Jack va escriure Campanades a morts, aquella mateixa nit del 3 de març, colpit pels fets que acabava d'escoltar. La cançó té un gran simbolisme per les víctimes dels fets, i des de llavors Jack ha tingut una relació molt estreta amb Gasteiz. Escoltem Campanades a morts.
Ja tot l'alè d'aquests cossos tan joves sense cap més tresor.
Si hem d'acabar en una cançó de Lluís Llach, ha de ser, sense cap dubte, l'Estaca. Traduïda i versionada infinitat de vegades, l'Estaca és un referent tant als Països Catalans com a l'estranger. Per exemple, l'USAP de Perpinyà l'empra com a himne oficiós del club, de la mateixa manera que ho fa el sindicat polonès Solidaritat. També a Euskal Herria, on és prou coneguda, ha tingut la seva rellevància gràcies a les versions de Gorka Kenner primer i després de Betagarri. En l'Estaca de Lluís Llach ens acomiadem per esta setmana, no sense recordar-vos que podeu tornar a escoltar tots els programes a la web de bilboiria.eus. Bon cap de setmana. Salut!
Let's go. Oh!